Avui compartim conversa amb Dalila Pepe, una veneçolana de pares italians que va aterrar a Catalunya el 2006, que avui viu avui a Castellà, concretament a les Arenes. Es declara amant de la dansa, la música, el teatre i la pintura, disciplines que gaudeix i practica. Dalila, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Com estàs?
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé, jo també, gràcies.
Doncs avui et coneixerem una miqueta més, eh? Segur que la Rocío Gómez, a qui saludem ara mateix. Rocío, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Rocío.
La Rocío tarda, et coneix una mica més, eh?
Una miqueta.
Ah, sí?
Sí,
una
oi?
Miqueta més.
Val.
Clar, perquè vas ser-hi a l'event de la biblioteca, oi?
Sí, ara ho explicarem, perquè la Dalila va ser l'encarregada de llegir el manifest contra l'homofòbia, contra la LGTBI-fòbia Q+, que es diu ara a la Biblioteca Municipal el 17 de maig. I llavors allà ens vam conèixer i l'hem convidat avui al programa per descobrir aquesta història que hi ha al darrere de la Dalila, que va fer un viatge des de Veneçuela, com explicaves, Carme, fins a Castellà del Vallès.
Doncs avui descobrirem, a través d'unes quantes preguntes que li farem a la Dalila en aquesta conversa, descobrirem una mica com és ella i com és la seva història. Perquè fa més d'una dècada que vas decidir fer les maletes i conèixer Europa. Però què et va empènyer a fer aquest viatge? Quin és el motiu que et va portar a sortir del teu país?
Bueno, quan jo vaig decidir sortir tenia 34 anys i el meu germà ja havia viscut a Europa. Llavors, com que jo tenia la doble nacionalitat, em va dir, vés a Europa, vés, que així la desmitificaràs, no? Perquè, clar, quan som del continent del sud, Europa apareix com una... No, uau, un continent ple d'oportunitats i de, no, de desenvolupament. I llavors, bueno, jo en aquell moment feia dansa contemporània i realment vaig decidir venir perquè tenia, bueno, el somni de poder trobar més oportunitats per mi.
Mm. I escolta, després d'aquesta explicació que ens has fet, en realitat la teva arribada a Barcelona et va decebre o et va enlluernar la ciutat de Barcelona?
Bueno, la veritat és que, clar, al principi per mi era... tot estava com atomitzat. No sé si es diu català, no? Hi havia com molts estímuls, moltes ofertes, moltes activitats i clar, al principi sentia que volia estar i participar en totes aquestes coses, no? Mm. Perquè per mi eren noves, no? I bueno, al principi m'he sentit una mica com que no trobava el meu lloc, no? No sabia per on anar, què és el que havia de fer... doncs, bueno, aquesta ha sigut la sensació, no? I també, bueno, gaudir d'aquesta arquitectura i he pensat, bueno, restem-hi a veure què passa, no?
Com donar-li una oportunitat, no?
Donar-li una oportunitat, exacte, sí.
Dalila, els teus pares, hem dit que eren italians, conserves alguna vinculació amb Itàlia, amb els teus orígens familiars?
Sí, de fet, sempre des de petita els meus pares, bueno, tenien l'oportunitat de fer-ho als mitjans econòmics i viatjàvem sovint a Itàlia i al poble del meu pare, de la meva mare. O sigui, també quan era petita vaig ser part d'un club que hi havia, bueno, que encara existeix a Caracas, que és un club format bàsicament italians, no? I italo-venezolano, no? El club es diu italo-venezolano. Llavors, la cultura italiana sempre ha estat molt a prop de mi. Sempre, des de petita.
De quina part d'Itàlia eren els teus pares?
El meu pare era un poble que es diu Caggiano, que la seva província és Salerno, és cap al sud. I la meva mare era de Avezzano, Abruzzo, una mica més a prop de Roma, diguem-ne.
Uh-huh. Sí. Per què van fer ells el viatge cap a Veneçuela? Perquè tu ens has explicat que vens d'Europa a desmitificar-la, no? Però ells per què van fer el viatge cap a Sud-amèrica?
Òbviament, després de la guerra, que hi ha hagut molta immigració i molta gent, bueno, segurament han anat cap als Estats Units, cap a Argentina, doncs jo realment no sé quin és el motiu pel que van escollir Caracas. Però bueno, van arribar-hi i quan es va conèixer allà, nosaltres, els germans també, o sigui, era un viatge que feien molt membres de la família, no? Molt poqueta s'ha quedat a Itàlia.
Escolta, Dalila, els teus orígens italians, on diries que es noten? En la cuina, per exemple?
En el tema de la cuina, perquè la meva mare m'ha deixat coneixement per tots el menjar deliciós que preparava, perquè òbviament era una dona de casa i també per la música. M'encanta molt la música, sí. I la llengua també, sí.
Que bé. I abans ho comentaves, a Caracas eres ballarina de dansa contemporània. Quan vas arribar aquí, què és el que va passar amb la teva carrera?
Jo m'imagino que hi han sigut molts factors tot plegat, no? A veure, també el desarrelament, no sé si es diu així, no me'n recordo, no? El desarrelament és algo que pot afectar un immigrant, no? Hi ha gent que té més capacitats adaptatives. Per mi ha sigut dur, no ha sigut fàcil entendre com entrar-hi, no? I més que entrar-hi, com restar, no? En aquesta lluita de, bueno, lluita entre cometes, no? Aquesta decidida d'anar per totes, no? No sé, a por todas, no?
Sí, sí, sí.
I, bueno, jo m'imagino que també trobava molt a faltar el meu entorn, els meus amics, amigues, la meva família. Doncs ha sigut difícil, o sigui, és a dir, potser no confiava del tot en mi mateixa, no sóc l'única, no? Molts de nosaltres treballem per recuperar autoestima, confiança, tot això, no? I jo crec que, bueno, que...
La carrera
no
a vegades
és difícil, no?
No vaig confiar en mi mateixa, vaig entrar en... com jo, i aquí som més bons que jo, som més bones que jo, bueno, aquestes coses que se li ocorren al cap.
Però llavors, entenc que vas abandonar la teva carrera de ballarina?
Pràcticament, de ballarina de les arts escèniques, sí. Però vaig descobrir una altra dimensió de la dansa. Perquè he tingut l'oportunitat d'estudiar dansa-teràpia en una escola de Milán que feia una formació, i això ha sigut meravellós perquè he pogut ampliar la perspectiva i el món de la dansa viscut des d'un altre estat interior, no? I això ha sigut algo molt positiu, no? Haver tingut l'oportunitat d'estudiar dansa-teràpia per 3 anys.
És que al final les arts, no només la dansa, sinó la música, que ja en parlarem, i la pintura t'han ajudat a trobar el teu lloc, no? Com deies aquí, en aquest cas, a les Arenes de Castellà del Vallès. Quan hem començat l'entrevista ens explicaves que ens vam conèixer, vaja, el Dia Mundial contra l'Homofòbia, perquè va ser l'encarregada de llegir el manifest a castellà en defensa dels drets LGTBIQ+. Dalila, tu diries que queda encara molt de camí per aconseguir la igualtat real i efectiva del col·lectiu?
Pel col·lectiu i per tots els col·lectius que són discriminats, bàsicament, no? Però, bueno, parlant ara del col·lectiu, jo crec que sí, perquè, o sigui, d'una part hi ha les institucions que estan formulant propostes de protecció i de promoció, de protecció de les persones per llur identitat sexual, llurs orientacions sexuals, de gènere, i això és molt positiu, no?, a nivell social. És a dir, ara estic parlant ara mateix, bueno, per exemple, de Catalunya, no?, que des del desembre passat, no?, finalment ha arribat aquesta llei, no?, de protecció i de promoció dels drets humans d'aquest col·lectiu, no? I penso que sí, perquè s'ha de continuar, perquè hi ha molt a fer, perquè realment jo crec que el problema, ho diguem-ne, o la dificultat que hi ha és totes les creences i els prejudicis que formen part de la identitat de cadascú i que no permeten veure que realment no som diferents i que no estem separats dels altres, no? I crec que aquesta llei, a nivell institucional, continua aquesta lluita, però perquè la lluita individual no s'ha complert encara. I la lluita individual té a veure amb mirar-se un mateix i descobrir que tens soles i bemoles com tothom i que això no pot ser un impediment per poder estimar, bàsicament, no? Mm. No sé si
té una... S'ha entès.
Bueno, si m'he explicat bé, no?
Sí, Dalila, en referència precisament a l'homofòbia, i encara que ha fet les comparacions, es diu que sempre és odiós, però volem aprofitar per preguntar-te a tu si tu vas notar molta diferència en relació a aquest tema entre Espanya i Veneçuela.
Jo crec que sí, perquè a Veneçuela jo mai hagués agafat de la mà cap parella pel carrer, mai, per la por de patir una agressió no solament verbal sinó física també, no? A Veneçuela hi ha molt a fer en educació. Ja sabem que, bueno, potser és un país on hi ha moltes diferències a nivell social, educatiu, i a l'arribar aquí, al principi sentia por perquè no sabia on arribava, no? Jo tenia por de...
Clar, no sabies què et trobaries.
No em sabia exactament què em trobaria, no? I després vaig començar a veure, uau, no? Que la gent anava pel carrer, agafada de la mà... I és on jo he decidit obrir-me, perquè al principi no ho feia, però després he començat a parlar amb naturalitat i m'he adonat que això és considerat natural també per molta gent, o sigui, que hi ha gent que no té prejudicis cap a això, no?
Dalila, precisament des de l'art, tu creus que és important reivindicar, normalitzar, fer activisme, que és una de les funcions també de les diferents disciplines artístiques, per exemple, la pintura, la dansa, la música?
Doncs sí, jo crec que sí, perquè tothom lluita per trobar un lloc al món, per ser estimat, per ser reconegut. I jo crec que l'activisme és important perquè... O sigui, l'activisme seguirà sent important sempre i quan continuï a existir la violació de drets humans i discriminació i això, no? Jo crec que sí que és important, no? Perquè potser si mirem endarrere i mirem avui, s'ha fet molt i s'ha assolit molt gràcies a aquestes persones que han visibilitzat i han lluitat per ser respectades i per ser considerades i per ser estimades simplement pel fet de ser persones, no? No homosexuals, lesbianes, transsexuals, no. I això, bueno, malauradament, encara hem de continuar, s'ha de continuar aquesta lluita, sí.
És important recordar totes aquestes persones que al cap i a la fi són les que han obert el camí perquè la gent doncs, que ve darrere, les noves generacions, ho tinguin molt més fàcil. Per cert, Dalila, tu vius a les Arenes i per la gent que ens està escoltant que no conegui Castellar del Vallès, hem de dir que és la porta d'entrada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac. Suposo que així és difícil no enamorar-se, no?, de Castellar del Vallès.
No és difícil. Ui, he trobat el lloc perfecte, de veritat, M'encanta, és una ciutat que... una petita ciutat,
diguem-ne. Ui, has dit ciutat, eh?
Bueno, dic ciutat, he dit una petita ciutat.
petita.
Ciutat, petita ciutat. Mm. Bueno, ja el fet, sé que és un poble, però bueno, per mi el fet ja va que ofereixi, el fet de que Castellar ofereix una varietat d'esdeveniments culturals, activitats culturals, hi ha un auditori, hi ha teatre, hi ha una escola de música, es poden veure pel·lícules interessants, doncs això, i a més, envoltada d'aquest parc natural, per mi és un lloc ideal. El tracte de les persones és més proper, tant al carrer com en les institucions, a l'Ajuntament. O sigui, aquesta és la meva experiència, no?
Dalila, saps que hi ha ambaixadors d'UNICEF? Doncs et farem ambaixadora de Castellar del Vallès.
Sí, bueno, endavant.
Que comparteixes casa amb 4 gossos.
Sí.
És així? I que, a més, has posat en marxa un projecte de pintura que està relacionat amb els animals, no?
Correcte, sí. Això,
explica.
Sí, que, vols que et parli una mica del
sí,
projecte?
Sí, es diu, el projecte es diu Pipette Portrait.
Pipette Portrait, sí. Ah, bueno, aquest és un... Sí, sí,
és que tendim a fer-ho tot molt anglosaxó, eh?
Sí, sí. És que jo soc professora d'anglès, per això. Llavors, em costa pronunciar de manera... no? O sigui, la meva pronunciació és, clar, de l'anglès, no? O sigui, és solament per això.
Aleshores, com ho hem de dir?
Pipette Portrait. Pipette Portrait.
I en què consisteix aquest projecte? Que hem dit sí. Que és de pintura i, a més, és pet-friendly.
Sí, és un projecte que va néixer de la necessitat de pintar el meu gos, no? Però, bueno, en realitat estava fent uns exercicis d'un llibre d'autoajuda que l'objectiu era ajudar les persones a descobrir la seva creativitat o els artistes per desbloquejar, no? Si estàs bloquejat en aquell moment. I jo, bueno, anava fent els exercicis i un dia vaig pintar el meu Granny, que és el primer gos que va arribar a la meva vida aquí, i em vaig sorprendre molt, la veritat, i ho dic sense... I ho dic amb humilitat. Em vaig sorprendre perquè jo mai havia tocat la pintura. Jo havia estudiat dansa, música i havia fet teatre, però pintura no. I llavors, bueno, el meu germà, que sí que era pintor professional, em va dir, ostres, uau, que bé que se't dona. I llavors, bueno, com els estimo moltíssim, els gossos, agraeixo que existeixin aquí, en aquesta terra, al planeta, he decidit fer aquest projecte que dona l'oportunitat a les persones que vulguin retractar o pintar el seu animal, el seu gosset o gat o el que sigui, un retrat realista, i part de l'aportació econòmica, un 10% va a la protectora d'animal que la persona escolleix.
Doncs és un projecte que està molt bé.
Gràcies.
I tant, fer protagonistes a les mascotes, als nostres gossos, amb aquest retrat. Però escolta, Dalila, a banda de la pintura, un dels teus somnis és enregistrar un disc.
Bueno, sí, saps que quan era petita jo li deia al meu pare, jo vull ser cantant, i cantant, no? Es diu, no?
Sí.
I es burlava, no? Es mofava de mi, no? Deia, ui, moriràs de gana. Sempre em deia, moriràs de gana. Llavors, bueno, al final no ho vaig fer, no vaig anar per la música, però he oblidat això. I bueno, quan el meu germà va... Sempre m'ha agradat cantar. Això sí. No vol dir que tingui una veu espectacular, no. Sóc afinada, però espectacular no és, però m'agrada cantar.
Sí.
I llavors, bueno, quan va morir el meu germà l'any passat, que jo me l'estimava molt, o sigui, no tinc paraules per dir com me l'estimava, I va néixer la necessitat urgent de criar-lo, de fer-li una cançó. Llavors, bueno, m'he comprat una guitarra i vaig començar a estudiar, com es diu això?
Solfeig.
Sí, des de casa, o sigui, sola.
Autodidacta.
No? Exacte, sí. Això. Vaig començar a estudiar uns acords i li he fet una cançó.
Molt bé, molt bé.
Sí, i ja, bueno, ja he fet dues cançons i estic escrivint i bueno, sí, el meu somni seria trobar uns músics que m'acompanyessin o jo mateixa llançar-me i gravar un àlbum, encara que l'escoltin la gent més propera, és igual. El que vingui després és per añadidura, no? Però sí que em fa... Sí que és un somni tenir un àlbum i... Sí, fer un àlbum, sí.
Doncs ara ja, mateix, ja saps què has de fer. Intentar atrapar el teu somni, no?
Correcte, sí. Ara mateix, bueno, estic escrivint.
Doncs escolta, mira, ja que parlàvem de música i estem arribant al final, el que farem serà demanar-te el tema musical que tu has triat per tancar l'entrevista i que per tu té un significat especial. Quin és?
El tema que m'agradaria, que sí, que és Heroes, de David Bowie.
Uh-huh. Sí. I el motiu?
Sí, el motiu és perquè és un tema, o sigui, encara que... O sigui, s'ha convertit en un himne, no?, per als berlinesos i també com un himne contra regímens totalitaris i conservadors, no? Encara que la gent s'hagi apropat en aquest sentit, realment el que volia David Bowie dir d'aquests heroes que eren una parella que es donaven un petó, que sempre veia des de la finestra, donant-se un petó al costat del mur de Berlín.
Uh-huh.
Era, sí, no? Era el plaer, no? Per ser un héroe és sentir el plaer de viure un dia més.
Doncs amb aquesta reivindicació en la veu de David Bowie, nosaltres tancarem aquesta conversa que avui hem mantingut amb la castellarenca Dalila. Dalila, un plaer. Que vagi molt bé. I a veure quan tinguis l'àlbum.
Ostres, molt bé, clar que sí. Et mando, te'n diu el single.
Ah,
molt
bé.
A veure si em feu promoció.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, no et dic que no. Rocío?
I tant, aquí a l'Espai de Cultura serà casa teva. D'acord, Dalila?
Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta entrevista i per l'oportunitat. Bona tarda a vosaltres també.
Gràcies. Adéu-siau, bona tarda. Adéu, Rocío.
Bona tarda, una abraçada.